Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
A continuació, Antena Caro us ofereix en diferit el ple extraordinari que es va celebrar ahir al vespre a l'Ajuntament de Roquetes, que tenia com a únic punt a l'ordre del dia la presa de possessió de la nova regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sònia Andrade Ruiz.
Bona tarda a totes i tots. Primer que res, disculpar l'absistència del regidor David Poy per motius personals avui al ple. Abans d'iniciar el ple d'avui i des de l'Ajuntament de Roquetes, volem expressar públicament el nostre suport i solidaritat a les roqueteres i roqueteros procedents d'Ucraïna que tenen familiars i amics al seu país i que es troben davant d'uns fets esfereïdors, com estem veient els darrers dies als mitjans de comunicació. Així mateix, aquest missatge de suport el fem extensiu a totes les persones que es troben en la mateixa situació. Els conflictes bèl·lics no són mai una solució a cap... no són mai una opció ni una via de solució. No porten més que aflicció, esglai i por. Apostem pel respecte als drets humans i pel diàleg com a vies per resoldre els conflictes. Esperem que el conflicte es pugui resoldre immediatament per la via democràtica, sense que hi hagi més cost de vides humanes. Voldria acabar en una frase de Dalai Lama que diu: "Totes les formes de violència, i especialment la guerra, són totalment inacceptables com a mitjans per resoldre disputes entre nacions, grups i persones." Ara sí, anem a iniciar la sessió extraordinària d'avui, 28 de febrer del 2022, amb un sol punt de l'ordre del dia, que és l'acceptació de la presa de possessió de la regidora Sònia Andrade Ruiz. Secretària.
Atès que el ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de febrer 2022 va adoptar l'acord de coneixement de la renúncia voluntària del senyor Francesc Artur Gasferrer al càrrec de regidor. Atès que l'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central que li fos enviada la credencial de la senyora Sònia Andrade Ruiz de la llista de candidats presentada pel Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions municipals celebrades en data 26 de maig 2019, atès que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial de la senyora Sònia Andrade Ruiz per ser la corresponent a la llista de la mateixa candidatura de l'últim procés electoral, en conseqüència es proposa al ple de l'Ajuntament acceptar la presa de possessió de la senyora Sònia Andrade Ruiz del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, en substitució del senyor Francesc Artur Gasferrer, després de la renúncia voluntària d'aquest.
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Roquetes amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?
Prometo per imperatiu legal.
Un aplaudiment, no?
Fent l'acte de jurament o promesa, la senyora de Sònia Andrade Ruiz passa a ser regidora a l'Ajuntament de Roquetes.
Ara,
com és tradició, li dedicaré l'agulla de l'escut de Roquetes.
Només dir-li a Sònia que benvinguda a l'Ajuntament de Roquetes. En lo personal, fa molts anys que ens coneixem i per part meva i dels companys no dubtem que ho donaràs tot pel poble i només desitjar-te sort i encerts i que et vagi bé esta nova etapa. Si vols dir unes paraules.
Bones, benvingut a totes i a tots. Gràcies per estar aquí. Bé, només dir que començo de nou, que l'equip que tenim... ja he treballat alguna cosa en ells i, bueno, com diu Ivan, en ell personalment ja el coneixia. Hi ha molta gent de la que està aquí personalment també la coneixo. Som un equip que ha començat en una etapa molt bona, que estem predisposats a tots. Jo per la meva ganes d'aprendre-ho, d'aprendre, que és l'important, i bueno, fer tot el possible perquè el poble rulli, que vagi bé, i moltes gràcies a tots per haver vingut.
Doncs bé, en això donem la sessió per acabada. Sí que voldria recordar demà que farem una concentració aquí fora a l'Ajuntament a les 7 de la tarda per a donar suport a tot el que està passant a Ucraïna i a la seva gent. Res més, moltes gràcies i fins la propera.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Roquetes convoca a tota la ciutadania aquest dimarts 1 de març a les 7 de la tarda davant de l'edifici de l'Ajuntament a una concentració de condemna de l'atac de Rússia al poble ucraïnès i per reclamar una solució pacífica al conflicte d'Ucraïna. També a partir d'aquest dimarts, a la planta baixa de l'Ajuntament de Roquetes, s'obrirà un punt de recollida humanitària per a les persones afectades per la guerra a Ucraïna. Es recolliran medicaments, aliments i articles per a nadons, mantes i edredons. La recollida es farà de les 9 del matí a les 2 del migdia. La data límit de recollida acaba el 15 de març. L'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes portarà a terme aquest dimecres a les 6 i mitja de la tarda i a través de videoconferència una xerrada informativa de tot el que ofereix el centre. I també divendres a partir de les 5 de la tarda i dissabte a partir de les 11 del matí dues jornades de portes obertes. Eva Balcells, camp d'estudis de l'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes, ens explica la informació que es donarà a conèixer en aquesta jornada de portes obertes.
Aquest dimecres a la tarda, a les 6 i mitja, fem, a través del MIT, fem una petita xerrada per explicar pues, la metodologia de l'escola, el funcionament i més que res pues, per a donar a conèixer l'escola a les noves famílies de l'alumnat que començaran el curs proper a P3. I després també farem aquesta petita jornada, la fem a través del MIT i després tant divendres la tarda, el divendres a partir de les 5 i el dissabte a les 11 del matí fem més una jornada més oberta perquè les famílies puguen conèixer les instal·lacions de l'escola. Cada vegada pues, anem afegint més projectes d'innovació, pues, tenim el projecte Ara Art, treballem el projecte GEP, que és treballar la llengua anglesa de diferents àrees, pues, som Escola Verda, i bueno, dins de l'escola pues, treballem moltes metodologies que una mica potser això és el que ens fa més característic perquè el nostre principal objectiu és arribar a tots els infants en puguen arribar a les seves diferents necessitats. Finalment, recordar que les dates de preinscripció són del 7 al 21 de març, que són en format telemàtic i que a la web de l'escola hi ha un article publicat en totes les dates i tota la documentació necessària i també tenim un horari d'atenció a secretaria per qualsevol dubte que puguen tindre les famílies.
També aquest dimecres, dia 2 de març i a les 5 de la tarda, l'Escola de l'Arrabal de Cristo portarà a terme una tarda de portes obertes. Per assistir-hi cal demanar cita prèvia o informació al telèfon 977 50 30 08. La directora de l'Escola de l'Arrabal de Cristo, Magda Bel, també ens explica què és el que han preparat per aquesta tarda de portes obertes.
Aquest dimecres l'Escola Arrabal de Cristo a les 5 de la tarda obrirà les portes per a totes aquelles famílies que estiguin interessades en vindre a veure la nostra escola. Podeu vindre, us ensenyarem totes les instal·lacions del centre, us farem una petita xerrada en tot allò que fem amb els xiquets i xiquetes quan es matriculen a infantil. A educació infantil i 3, i 4 i 5 fem ioga, els alumnes tenen una hora a la setmana on fan aquesta activitat de ioga i mindfulness. També destaquem el nostre horari, que actualment és en l'horari ampliat de 9 a 1 i de 3 a, i de 3 a 5. A educació primària treballem totes les àrees i també treballem per projectes durant les tardes i us esperem a tots per explicar-vos moltes coses més.
Finalment, recordar novament que el període de preinscripció per al curs 2022-2023 és del 7 al 21 de març.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Ahir dilluns es va realitzar a la sala de plens de l'Ajuntament de Roquetes una sessió plenària extraordinària que tenia com a únic punt a l'ordre del dia la presa de possessió de la regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sònia Andrade Ruiz, com a regidora de l'Ajuntament de Roquetes. I precisament la tenim aquí als estudis d'Antena Caro. Hola, què tal? Molt bon dia, Sònia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots. Com estem?
La Sònia era la número 8 de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquestes eleccions municipals i, degut a la renúncia al càrrec de regidor de Paco Cabanes, ha entrat a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes d'Esquerra Republicana de Catalunya. Podem dir que ha estat una sorpresa? S'esperava arribar a ser regidora sent el número 8 de la llista d'Esquerra?
Bé, sí i no. A veure, quan vaig entrar a formar part de la llista d'Esquerra Republicana per al poble, ja vaig entrar davant, no vaig ser de les que es va ficar detrás, perquè sempre m'ha agradat estar en activa en les coses quan m'hi fico, I sí, el que passa és que, bueno, dades les circumstàncies, va ser una sorpresa perquè, clar, sí que m'esperava entrar, però no pot ser en este projecte. Més avant, Paco Cabanes al renunciar i al passar-lo de Paco Gas, pues, llavors sí, he entrat. Però sí, sí, no, sorpresa i no sorpresa, perquè jo ja era una de les que volia estar davant i volia ser, intentar estar pel poble. Vull dir que sí, sí, ja el teníem.
És a dir, que entra amb moltes ganes, no?
Sí, amb moltíssimes i molta il·lusió.
Per a que la gent se faci una idea, qui podem dir? Qui és Sonia Andrade Ruiz?
Bé, tothom me coneix al poble, la majoria de gent, com la cuinera del col·legi. Personalment jo, doncs, bueno, mare de dos fills, ja en adolescents. Ahir mateix mon fill va fer 20 anys, el gran, Gorka, i la xiqueta Itziar, que té, doncs, 16 anys. Soc nascuda a Amposta, però, vamos, porto 30 anys aquí al poble i me considero ja roquetera. Ja no, a Amposta ja no. Ja no em volen tant com aquí.
Com decideixes, Sonia, entrar a formar part del món de la política? Què et fa decidir entrar en aquest món?
Bé, me fa decidir conèixer Paco Gas, que el coneixia prèviament d'altres coses, com ara vinculació en temes de port i tot això, havíem estat treballant junts. I Ivan García, el nou alcalde, també estàvem treballant junts en una junta, que era el Trai Roquetes, vam estar, bueno, teníem molta afinitat, i una vegada m'ho va proposar, em va dir, mira, què tal, tu que ets una dona així, que t'agrada estar en lo davant, i t'agrada la gent, i t'agrada, i vaig dir, pues sí, és una cosa que sempre m'ha llamat.
Ara tindràs 15 mesos per endavant, dins del món de la política, i ho estaràs a l'altra banda del taulell de l'administració, estaràs a l'altra banda del taulell de l'Ajuntament de Roquetes. Suposo que una mica de canvi, no? En aquests pocs dies suposo que has entrat ja en contacte amb l'administració. Com se veu des de l'altra banda del taulell? Què és el que més t'ha sobtat?
Bé, de moment ja et dic que he estat, perquè sí, ja fa uns dies que estic intentant, doncs, que m'estan ensenyant, estic intentant escoltar i estic intentant aprendre, no?, com funciona tot això, el que dius tu. M'ha sobtat. Bé, la realitat és que, vist de fora, sempre tens molts de projectes, sempre tens molta alegria, molta il·lusió de fer coses, no?, i molt d'ànim, i una vegada dins, doncs, la burocràcia, intentar fer el millor possible, el que s'ha de portar tot en una correcció i en un mètode que ja està estipulat ja, això, que a poc a poc és el que aprendré, suposo, que és tots aquests temes, que el que més me costa a mi són els papers. Sempre he treballat molt en les mans.
Com diem, està a l'altra banda del taulell de l'Ajuntament, això representa responsabilitats, també poder de decisió, ara podràs prendre decisions que afectaran els roqueteros i les roqueteres. Quines podem dir que serien les teues prioritats o objectius com a regidora?
Bé, decisions les prenem conjuntes, no és que sigui jo particularment qui les pren, perquè el consistori pot sempre ser unit en totes les àrees, encara que estigui un representant com a regidor, hi ha una comunió de decisions que s'han de parlar i s'han de tractar. Bueno, la responsabilitat no és una cosa que et fa una mica de temor i respecte, però no em desagrada tampoc, vull dir, ja intentaré, doncs, estar el màxim possible lluitant per tota la gent del poble i fent les coses que siguin profitoses per al poble.
La Sonia Andrade Ruiz serà la regidora responsable de tres àrees, concretament l'àrea de turisme, d'esport i gestió ambiental. Anem a fer un breu repàs de cadascuna d'aquestes àrees. Per exemple, en l'àrea de turisme, quines són les prioritats que t'has marcat?
Bé, en l'àrea de turisme, que és una de les que a mi particularment m'agraden també bastant, tenim els ports. Penseu que Roquetes som la porta a l'entrada dels nostres ports i això s'ha de promocionar. Tenim el màxim del port, que és el cim de Caro. Vull dir que som part molt implicada en això. Després tenim l'observatori, que és una de les coses que també la gent coneix i no mos sembla, però de fora se coneix bastant, i el Vial Verd. El Vial Verd, jo que tracto amb gent de fora, que tinc família fora, a Barcelona, a València, la veritat que el coneixen molt, i és una cosa per a patrocinar familiarment. Jo sóc, la gent que em coneix sap que he anat sempre en una camper, sóc turista de camper i de Vial Verd i de muntanya, i la veritat, doncs, això és el que voldria també promocionar aquí, perquè és el que tenim. S'ha de fer això endavant, perquè és la veritat, és el que nosaltres podem executar com a millor. I n'hi ha diverses coses. Encara no estic del tot informada, perquè ja et dic, primer ha sigut molt tema de papeleos i això funciona així, i això funciona d'esta manera, però sí, sí, hi ha coses per a tirar endavant dels dos projectes.
Creus que en l'apartat de turisme tot el potencial que té Roquetes se li està traient el profit que se li pot arribar a traure?
No, i sí, fins ara sí, però se poden fer més coses. Hasta ara se li ha tret, pues sí, però jo crec que se li pot traure molt més potencial ara mateix en l'aparcament que tindrem de caravanes i tot això, que crec que és una de les coses que més tira aquí a les Terres de l'Ebre, vindre en la caravana o fer turisme una mica rural, que diem nosaltres, sí, s'ha de potenciar molt més.
La Sònia és una persona, com molt bé ens ha comentat, implicada amb el teixit social i associatiu de Roquetes, forma part del Trail Roquetes. El Trail Roquetes és una entitat esportiva i això va vincular també a l'àrea d'esports, de la que també serà responsable. En l'apartat d'esports, quins serien els teus objectius?
Bé, com a aficionada, que ho guanyéssim tot. Perquè a més de ser del Trail de Roquetes, sabeu que som molt aficionada al futbol, al vòlei i a les altres entitats també m'agrada molt, molt l'esport. I com dic, sóc una aficionada abans que regidora, però en l'àmbit de l'esport, bueno, s'han de millorar les instal·lacions que tenim, que estan molt bé, perquè jo he voltat molt per els altres pobles, perquè tinc els xiquets jugant, els dos, una a futbol i l'altra a vòlei, i bueno, no ens podem queixar del pavelló que tenien ni de les instal·lacions de futbol, que es poden millorar, i tant, i que es poden fer i es faran tot el possible, farem per a millorar les instal·lacions i tot el que tenim aquí al poble per a aquests nostres jugadors. Ara mateix, el dia 11 de març, tenim l'entrega de premis de l'esport. Vull dir que la gent que vulgui vindre es farà a la sala polivalent, bueno, a l'auditori de la Raval de Cristo. I, bueno, qui vulgui vindre, tindrem... Són les de l'any 2020, que per tema Covid, ja sabeu tothom, que s'han tingut que no es van poder fer, i ara es faran.
Has parlat de les instal·lacions que són prou bones per a una ciutat com Roquetes. Un altre dels reptes que tindrà segurament en l'apartat d'esports és el tema de la piscina coberta, de l'aqua. Suposo que s'està treballant, no?, en aquesta temàtica.
Sí, m'està arribant encara la informació, perquè ja et dic, no porto ni 24 hores encara regidora, però sí, sí, s'està treballant i crec que donarem pronta solució a tot el tema, que també és una de les coses que s'han de solucionar i estan al capdavant de la llista.
Encara en l'àrea d'esports, què creus que li fa falta a Roquetes esportivament?
Creure-mos-ho, la gent, que tenim uns equips, bueno, en el vòlei ja s'ha notat, però que tenim uns equips que poden estar allà dalt i que vingui l'afició. Mos falta que vingui gent a acompanyar-nos, no només a un partit de vòlei perquè et juga el primer equip la promoció, o no només a un derbi quan ve el Catalònia o ve un altre equip a jugar al camp dels Roquetes. Creurem-nos-ho, sí.
I d'instal·lacions? Faria falta instal·lacions? Potser faria falta algun altre tipus d'esport que es practiqués a Roquetes?
Bueno, se poden fer, sí. Com a instal·lacions, més que ampliar, crec que jo, no ho sé, també se podria mirar, és millorar el que hi ha. Falten alguns petits detalls i coses que s'han d'anar fent. Inclús en l'àrea de l'esport, que ja me toca el medi ambient, aquesta àrea també, doncs allà dalt s'han de canviar les llums que ja estan fent-se del poble, intentar fer tot el sistema de llum i tot el que es pugui, doncs el més rentable possible ecològicament.
Suposo que iniciarà una ronda de contactes amb les entitats esportives de Roquetes per conèixer
sí,
de primera mà
sí,
quines
sí.
són les seues demandes, o ja li han fet arribar algunes?
Bueno, ja he fet algun contacte, però sí, sí, ja estem en ella, sí, sí, ja farem.
Repassem ara, si li sembla, ja la tercera àrea de la que serà responsable, concretament gestió ambiental. Per aquí, quins projectes hi han preparats?
Bé, el més immediat és el de la recollida d'excrements dels gossos, conscienciar la gent, perquè jo sóc un amant dels animals, tinc 3 gossos, i crec que bueno, s'ha de millorar el poble en això, de conscienciar que no podem anar deixant les deixalles d'ells, pobrets, per allí. Llavors, des de l'Ajuntament repartirem unes càpsules en bosses per a que conscienciar la gent, i farem una miqueta de promoció en que es recollisquin els excrements dels gossos. Ja n'hi ha de pipiscans i això, però bueno, alguna vegada ens hem trobat, jo mateixa com a cuinera del col·legi, a la porta de l'entrada de la cuina m'he trobat alguna vegada. Això, allí passen crios, passen canalla, els pares, s'ha d'evitar una mica, hem de conscienciar. Esta serà que ja està en marxa la primera, i després per moltes coses més, perquè, claro, penseu que el medi ambient, el dia que no tindrem arbres, ja podem tindre diners, que no molt menjarem els diners, no podrem ni respirar. Hem de conscienciar la gent molt en medi ambient.
Potser ens falta una mica més de civisme.
Sí, sí, jo crec que sí. Som una societat que no cívicament... Bueno, a la vista està també la recollida que vam fer el diumenge de brossa i basura, i va ser increïble. Feia, no sé si un any i mig o dos, no sé ara ben bé, que s'havia fet als mateixos puestos i tornava a estar ple. Ple de botelles, deixalles i coses que no desapareixen així, que no arriben allí tot soles, i que no desapareixen tot soles. Tampoc s'ha de fer una mica de conscienciament en això.
N'hi ha prou papereres?
Bueno, no ho he mirat, la veritat, però jo crec que sí, a veure, no costa res. Tema papereres, no costa res. Tindre un momentet a la butxaca, qualsevol cosa, o a la bossa que has portat, i trobar una paperera i deixar-ho.
Parlant de l'encivisme, és necessari que hagin càmeres als llocs de recollida de la brossa? Si no hi ha càmeres, no tenim encivisme?
Ojalà no n'hi hagués, ojalà no les tinguéssim que tindre, però jo crec que sí. Per desgràcia som una societat que mos bevem o si mos veuen o si mos multen. És així. No tindria que ser, però és així. Sí, no, ojalà no tinguessin que estar les càmeres, perquè això significaria que la gent deixa les deixalles on toca. Però...
També parlant de la gestió ambiental, hi ha un projecte que s'està treballant de l'Ajuntament de Roquetes, que es tracta de la col·locació de plaques solars en diferents edificis municipals. Això també ajudarà a la gestió ambiental i de retruc l'economia, no?
Sí, sí, per això es fa. És importantíssim tindre la consciència també de que contra més energia solar gastéssim, millor, no? Ja per el que dius tu, sí que repercutis una miqueta a la infraestructura primer en un gasto, però després és algo que és importantíssim per al medi ambient, i hem de conscienciar-nos. Poquet a poquet arreglarem el poble.
Avui hem tingut aquesta presa de contacte amb la nova regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes, la Sònia Andrade Ruiz. Ahir va fer la seva posició com a regidora, una mica de nervis potser en aquell moment o no?
Sí, sí. Jo sóc una persona que em coneix, ja sap que no em costa parlar. No sóc una persona molt tallada ni tímida, però la veritat és que sí, quan toques temes més burocràtics, que dic jo, te fa respecte. Sí, vaig acabar una miqueta suant les mans i nervioseta, però bueno, ja està.
Impressiona estar a la taula dels regidors?
Sí, bueno, impressiona. Crec que me passa que, clar, és que estic en una gent que ja coneix a tothom. Vale? Ja venim de conèixer-nos de fa molt de temps, que he treballat junts en ells, ja, doncs, claro, és molt familiar. El que més me costarà és el tema de què he de dir, com ho he de dir, si me dirigeix al senyor alcalde, com, perquè això sí que em costa més, perquè claro, per a mi són la gent del poble i són la colla jove, perquè tant Núria com Cinta com Ivan... Ara, però nosaltres som la colla jove, no tan jove, i ells eren la colla jove, vull dir, clar. És més això el tema que em costava després, no. L'altre se fa, i a més estem en un bon equip de govern, molt jove, també, amb moltes ganes, que això és important, i bueno, que es farà tot el possible per fer el millor pel poble.
I la família com ho viu?
Bueno, tinc la sort que som més grans, molts fills, ja dependeixen d'ells, ja no em tenen que arrossegar a mi pels puestos, i llavors pues, bueno, no ho viuen encara perquè estan passet a passet, però sí, ja els he dit, no em veureu. Ah, pues bueno, ja està bé. no els farà massa d'allò en ells, perquè cada dia té les seves responsabilitats i les seves coses, i clar, m'ha agarrat en una època que ja els tinc més grans, vull dir que bé, podrem compaginar-ho.
Serà més fàcil de compaginar la vida, sí, política, sí, amb la familiar.
Sí.
I ja per acabar, com a regidora, com a nova regidora, quin missatge seria el que pot enviar a través dels nostres micròfons a totes les roqueteres i roqueteros?
Bé, el que estava dient, que vist de fora, pues, a vegades sembla que, allà, estos no fan això, o se podria fer. De dins, pues, canvia molt la cosa, com a ciutadana, que ara entro, com dius tu, a la part de detrás. Canvia molt la cosa, però bueno, crec que tenim un equip de govern amb moltes ganes, molt treballador, i que se tirarà endavant, I bueno, també dic que, claro, queda menos. I llavors ja n'hi ha moltes coses que estan fetes i que s'han fet molt bé. Llavors jo entro a ficar-me medalles ara, com aquell que diu, no? Ja han fet la faena.
Bona feina.
Molt bé, molt bé. I a mi, pues, me costarà menys.
Avui hem conegut qui és la Sònia Andrade Ruiz, la nova regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya, que entra a formar part de l'equip de govern a l'Ajuntament de Roquetes, ja que ahir, en aquest ple extraordinari, va prendre possessió del seu càrrec. Sònia, moltes gràcies per haver vingut, per fer-nos 5 cèntims de qui és la Sònia, i desitgem que tingués molta sort en aquesta trajectòria política.
Moltes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha inventariat un total de 193 espais de la Guerra Civil Espanyola a la comarca. Aquesta serà la base per divulgar i promocionar aquest patrimoni històric repartit pels 14 municipis i 3 MDs de la comarca del Baix Ebre. L'inventari, elaborat per l'empresa Terra Enllà, serà traslladat ara als diferents ajuntaments perquè puguin utilitzar la informació que aporta per treballar en projectes de memòria històrica. I és que el treball, que va ser encarregat des de l'àrea de cultura del Consell Comarcal del Baix Ebre, va ser elaborat per Terra Enllà a la segona meitat de l'any 2020. Està estructurat en 4 grans apartats: les fitxes que descriuen els espais, la seva agrupació en 4 grans sectors amb una mateixa línia temporal, un resum dels esdeveniments principals del conflicte a la comarca i propostes d'actuació. La recerca es va basar en fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i documentals dels mateixos municipis, així com també d'arxius militars o generals. També es van consultar informants locals i es van visitar sobre el terreny els mateixos espais. Segons ha explicat Andreu Caral, un dels responsables de l'empresa Terra Enllà i de l'inventari dels espais de la Guerra Civil al Baix Ebre, la tasca ha permès constatar diversos fets relativament poc coneguts en l'actualitat i que algunes d'aquestes troballes han sorprès durant la investigació.
Sí que, per exemple, s'han descobert zones de trinxeres que no es coneixien. Una de les zones, hi ha moltes zones interessants que són poc conegudes al Baix Ebre. Una d'elles és entre els marges esquerre i dret, Tortosa amunt, va ser tot el riu Ebre, va ser front de guerra durant 9 mesos i per tant va ser atrinxerat pels dos bàndols, marge dret bàndol franquista, marge esquerre bàndol republicà, i per tant en diversos municipis, a Xerta i a Benifallet, hi ha trinxeres destacades, rellevants, algunes de les quals es podrien recuperar. Això per una banda. Després també ens ha sorprès molt la línia de fortificacions que es va construir un cop iniciada la batalla a l'Ebre a la Midelta nord del Delta. Sí que hi havia elements que es coneixien, que alguns s'havien inventariat a l'Ampolla i a l'Aldea, però és que hem trobat una línia extensa a Camarles, hi ha fins a 5 casamates que estan just a iniciar el Delta, que són molt espectaculars, que estan en molt bon estat, algunes d'elles utilitzades per usos agrícoles, però que també es pot fer un recorregut i que és un actiu molt destacat.
I és que l'objectiu d'aquest inventari, segons Andreu Caral, és que aquests elements, com els prop de 40 espais documentats a Tortosa, molts dels quals coneguts per historiadors i informadors locals, quedin ara englobats i contextualitzats en l'àmbit comarcal.
Hem trobat espais amb grafitis dels italians, però això, si vas parlant amb els informants locals, ells ho saben. El que passa que la informació local ara està en un inventari a nivell comarcal. Es poden relligar espais en diversos municipis perquè un pot pensar que el que ho té el seu municipi però que el del costat no ho té, i el que fa aquest inventari és englobar-ho tot.
En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha remarcat la importància de disposar de l'inventari per tal de promoure la memòria històrica i activitats culturals i turístiques.
Posar en valor precisament la situació de que va, el fet històric que va passar aquí a la nostra comarca de la Guerra Civil, i per posar en valor aquesta circumstància, per evitar que això en el futur es pugui oblidar, i a la vegada per donar-li la importància turística, cultural i social que precisament els vestigis de la Guerra Civil tenen. I més en un moment com l'actual, en què estem veient com a país d'Ucraïna hi ha una invasió per part de l'exèrcit rus, i que d'alguna manera això també és... El que està passant a Ucraïna és com una mena de guerra civil per les vinculacions especials que hi ha entre la gent de nacionalitat ucraïnesa i la generalitat russa, que hi havia famílies que han nacionals de les dues bandes. No?
Segons ha detallat Xavier Faura, aquesta informació de l'inventari es traslladarà ara als ajuntaments perquè comencin a treballar amb accions per tal de mantenir viva la memòria històrica sobre el terreny.
De fet, el que farem és facilitar-los aquest document als diferents municipis, perquè de fet aquest document l'Ajuntament el que serveix és per posar en valor els aspectes de la memòria històrica, no? I per tant, ara comença la feina a fer, perquè se pot utilitzar aquesta documentació de mil maneres, com per exemple fer itineraris a peu en bicicleta a través de la costa, que direm, de la costa de la comarca del Baix Ebre, també visitant espais de memòria històrica, espais vinculats a la Guerra Civil, o posar en valor, ara penso que aquesta vegada sí que l'encerto, els 40 espais que hi havia, per aquí la xifra que m'anava ballant, els 40 espais vinculats amb la Guerra Civil que hi ha a la ciutat de Tortosa, no? Que també ja és una manera de poder fer un itinerari, un circuit per poder-ho visitar. De fet, a partir d'ara, o sigui, a partir d'aquesta manera és quan comencem la feina, la nostra de bo, perquè fins ara el que hem fet és la feina als tècnics de poder confeccionar l'inventari.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ja ha anunciat que en breu col·locarà plafons informatius a l'estació de Xerta de la Via Verda del Baix Ebre per recordar que el tram fins Horta de Sant Joan va ser construït gràcies al treball forçós de presoners de guerra republicans.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Aquest dimarts es fa oficial la fusió del grup fruiter de Benissanet a la comarca de la Ribera d'Ebre, la cooperativa de fruita dolça més gran de la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb la cooperativa agrícola Sant Jaume de la mateixa població. Ho van aprovar les assemblees de socis de les dues entitats el passat divendres i ara es crearà una nova junta rectora amb representants de les dues cooperatives que estarà presidida pel grup fruiter. El grup fruiter de Benissanet produeix 5,5 milions de quilos anuals de fruita de pinyol a l'estiu, sobretot cirera, préssec, nectarina i prunes. Amb la fusió amb la cooperativa Sant Jaume, també es gestionarà més de 700.000 quilos de raïm, 400.000 quilos d'olives i també la producció que resulti de les noves plantacions d'ametllers amb rec de suport que s'estan fent. La previsió és que la facturació supere els 6 milions i mig d'euros anuals. Aquesta operació respon a la tendència dels productors de fruita dolça de la comarca de la Ribera d'Ebre a diversificar els cultius i recuperar aquells que havia abans. Com ha assenyalat Marc Pinyol, gerent del grup fruiter de Benissanet, la comarca s'està reconvertint després d'una aposta i transformació frenètica fa anys per cultivar fruita dolça en detriment dels cultius de secà, la vinya, olivers i ametllers.
La comarca s'està reconvertint una mica i fa molts anys era tot vinya, eren olivers i ametllers de secà, allò que hi havia abans a les finques. Llavors, se va reconvertir molt a fruita dolça i aquesta reconversió va passar per una activitat frenètica. El pagès se va transformar completament a fruita dolça. Va quedar com a residual el que és l'oliver i la vinya. La vinya van continuar els que la tenien i l'oliver va passar només a margens. No, quasi diré que van desaparèixer les plantacions d'oliver en regadiu. Bueno, pues això, donada la situació de la fruita dolça tal com està actualment, pues la gent els hi fa una mica de por. L'edat del pagès va fent gran i bueno, s'està en previsió una mica del tema de mecanització de molts cultius. Bueno, la gent en una edat a partir dels 55-60 anys, que no tenen ningú detrás, dius, bueno, jo què planto? Si planto fruita als 60, produiran els 63, els 65 me jubilaré, dius, escolta'm, jo no em complico la vida, fico ametllers, fico olivers, que això m'ho puc mecanitzar, aquells que tenen dret de vinya fiquen vinya, i com que ho poden mecanitzar, doncs, bueno, van cap a això.
A les instal·lacions del grup fruiter continuaran gestionant la classificació i emmagatzematge de la fruita, mentre que a la cooperativa agrícola Sant Jaume s'hi portaran la fruita seca, les olives i el raïm. Hi haurà nous serveis per al soci, com la secció d'ametlla, i es generaran nous llocs de treball. També es mantindrà oberta la botiga a la mateixa cooperativa. Per fer l'acord, les cooperatives han rebut l'assessorament de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el suport econòmic per als costos de la fusió del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant el programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries. Aquesta fusió del grup fruiter i la cooperativa agrícola Sant Jaume de Benissanet permetrà minimitzar costos, evitar duplicitat d'estructures dins del mateix municipi i potenciar la competitivitat del conjunt. També es faran inversions per millorar la sostenibilitat de les instal·lacions, com la col·locació de plaques solars que els permetran reduir la despesa energètica.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Guàrdia Civil ha detingut a Santa Bàrbara la dona més buscada del Regne Unit. Estava acusada de blanqueig de capitals i forma part d'una organització criminal formada per 16 persones. Ella era l'única que quedava en llibertat i se la buscava des de l'any 2013. Havia canviat de domicili en diverses ocasions. El grup es dedicava al frau de l'IVA en la compra-venda de telèfons mòbils. Es compraven a l'estranger sense pagar l'impost i els revenien al Regne Unit amb un benefici de més d'un bilió de lliures esterlines. Finalment, aquest passat mes de febrer, els investigadors la van detectar a Santa Bàrbara. Després de vigilar-la durant setmanes, a principis de la setmana passada, van poder-la detectar en un bloc d'apartaments a les afores del municipi. Els agents la van detenir el passat diumenge quan sortia de casa seva a passejar les seves mascotes. El jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional ha decretat el seu ingrés a presó a l'espera de la seva extradició.
Els esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç entre la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia, portem una setmana més l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Aquesta darrera setmana de febrer, per això, ha hagut poca activitat esportiva, ja que han hagut pocs partits disputats. Pel que fa al futbol base, només informaríem que va començar la segona fase de competició. A més, ho va fer de manera molt satisfactòria perquè entre els tres equips del Roquetenc que estan en competició, el Pebre Benjamí i els dos benjamins han debutat en victòria. Per tant, molt bon començament d'aquesta segona fase dels equips de futbol base. Recordarem resultats, diem que quan el Prebenjamí va al camp de l'Ametlla i va guanyar per 2-5, pel que fa als benjamins, doncs també, com diem, van aconseguir victòria, dos partits molt emocionants amb molts de gols, però que finalment van acabar en victòria local. El Roquetenc Groc s'imposava a l'Escola Delta Groc per 4-3, i pel que fa al Roquetenc Roig, va guanyar el Flix en un partit de molts de gols i molt espectacular per 7-5. Les categories de Aleví i Infantil van descansar aquesta setmana i també tenia descans l'equip femení i el primer equip de Tercera Catalana, encara que val a dir que l'equip de Tercera Catalana, el primer equip del Roquetenc, aquesta setmana està prevista que la recuperació de dos partits que tenia pendents, el de Santa Bàrbara i el del derbi contra el Just Catalunya, però malauradament aquests partits es van haver de tornar a ajornar perquè un brot de Covid que ha afectat la plantilla dels de Roquetes doncs ha impedit la disputa d'aquests partits que han tingut que reprogramar un altre cop. Ara, la data que ha posat la Federació Catalana de Futbol en principi estaria acceptada pels dos clubs seria la següent, el derbi contra el Catalunya se recuperarà el dimecres, dia 9 de març, a les 8:30 de la tarda, i el partit al camp del Santa Bàrbara està previst recuperar-se el dimecres, dia 23 de març, també a les 8:30 de la tarda. Tant de bo que el mes de març ja ens poguéssim posar el dia de partits i ja poder actualitzar la classificació. Una classificació que ha tingut canvis perquè sí que s'han jugat alguns partits pendents d'equips de la zona alta de la Lliga i que repassem com queda actualment després d'aquests partits que s'han recuperat. Diem que el líder continua sent el Jesús Catalunya amb 46 punts. Ara, el segon és la Cava amb 40 punts. Tercer és el Gandesa amb 39. Quart, el Jesús i Maria amb 38. I pel que fa al Roquetenc, el trobem instal·lat en una meritòria sisena posició amb 33 punts. Un bagatge de 25 gols a favor i 8 en contra. Això sí, amb dos partits menys, per suposat. Destacaríem d'aquesta classificació que el Roquetenc és, de moment és l'equip menys golejat de la categoria, només ha rebut 8 gols en fins ara, per tant molt bon bagatge defensiu de l'equip de Roquetes. I pel que fa a la part baixa, el tanquen el Vincent amb 12 punts i el Coe és l'Olímpic de Móra d'Ebre amb 2 punts. Ara el que farem serà repassar la propera jornada, que serà el primer cap de setmana de març, en què en principi tots els equips tenien partit de Lliga i esperem i confiem que es puguin disputar tots els partits tal com estan previstos. Repassem tota la jornada completa. Diríem que quan l'equip Benjamí en la segona jornada jugarà aquí a casa contra el Jesús i Maria el dissabte, dia 5, a les 11 del matí, pel que fa als benjamins, tots dos van fora. L'equip del Roquetenc Groc va a Camarles, jugarà contra el Camarles Grana, en aquest cas el diumenge, dia 6, a les 11:15 del matí, i pel que fa al Roquetenc Roig, es desplaçarà a Móra la Nova el dissabte, dia 5, a les 10 del matí. Pel que fa, els alevins també tornen a la Lliga, en que serà la 18a jornada. Pel que fa, el Roquetenc Groc jugarà aquí a casa contra l'Ebrescola B el dissabte, dia 5, a les 10 del matí. I pel que fa, el Roquetenc Roig jugarà al camp del Ull de Cona el diumenge, dia 6, a les 10 del matí. Pel que fa a l'infantil, en la jornada 18 rebrà aquí a casa la Rapitenca B el dissabte, dia 5, a les 12:15 del migdia, i pel que fa al femení també torna a la competició. Té un interessant derbi contra el Remolins Vítem, que està previst per el diumenge, dia 6, a les 12 del migdia. Per tant, aquest diumenge, bona matinal de futbol femení aquí a Roquetes. I pel que fa al primer equip de la tercera catalana, doncs la jornada 19 doncs té un partit molt atractiu aquí a casa. El jugarà el dissabte, dia 5, a l'hora habitual de 2:45 de tarda, contra un històric del futbol de les Terres de l'Ebre, com és el Club Deportiu La Cava, un equip que, a més, aquesta setmana, doncs, el partit que ha recuperat, doncs, s'ha posat segon de la classificació. La primera volta, quan es va jugar al camp de La Cava, ja vam veure un partit molt intens i molt disputat, per tant, aquest partit promet. I convidem a tota l'afició i socis del Roquetenc que vinguin al camp, que segurament que veurem un gran espectacle futbolístic aquest dissabte al municipal de Roquetes.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui ens despertem amb una temperatura més baixa que la d'ahir en aquesta mateixa hora. Trobem valors negatius a molts indrets del país, temperatures de menys 1, menys 2 graus en algun sector, i cal anar cap a la zona de l'Alta Ribagorça, concretament al Pont de Suert, on aquí sí que l'ambient és més fred amb aquests menys 5 graus. En canvi, de cara al migdia en conjunt s'espera un contrast tèrmic bastant destacat, i és que la temperatura màxima en alguns sectors podrà pujar ben bé fins als 18, 19 o fins i tot 20 graus a les Terres de l'Ebre. I a més, també s'espera que bona part del dia faci sol, han de créixer algunes nuvolades tan sols en zones de muntanya, especialment cap a la zona del Montseny, també en punts del prelitoral, a punts del Pirineu Oriental, però que aquests no han de deixar ruixats. I ja serà de cara al final del dia quan se formaran núvols baixos, especialment a punts de la costa, també cap a la zona del prelitoral, algun de puntual, i que es mantindran durant aquesta passada matinada. De fet, a hores d'ara trobem algun banc de boira, algun núvol baix, però que es trencarà ràpidament. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.